Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara, com no, comença, doncs, el Volta de Full. Estem al mes de març, que és el mes més boig de l'any, on quasi cada dia es fa pues, una mica de tot referent al temps. Així que comencem amb les seves dites i refranys, no? I was your soul, busques dites de març en català, hem acertat el tercer mes de l'any, hem encetat, i dedicat al déu de la guerra. Mart, en llatí, març. Buscat refranys que singularitzen aquest mes, inestable per naturalesa. La variabilitat meteorològica ha fet néixer dites per explicar diferents situacions en el temps, així com també, per extensió, diferents situacions vitals. Quan un mes marceja, mal temps a la vista. El març dona lloc a marcejar, un verb que serveix per descriure la variabilitat meteorològica i la inestabilitat. És a dir, si algú al juliol diu que el temps marceja, vol dir que fa mal temps. El març marceja. Pel març, el temps habitual és la variabilitat gens de fiar. Març que no marceja, tot l'any li porta enveja. Si al març fa bon temps, la inestabilitat la tindrem els altres mesos de l'any. Març marçot mata la vella i a la jove s'hi pot. És un dels refranys més populars d'aquest mes. Com a més variable, no te'n pots fiar i un cop de fred pot ser ben perjudicial per la salut. Març ventós i abril plujós fan el juny florit i hermós. Si el vent de març expandeix llavors i pol·len i a l'abril plou prou, el mes de juny pot ser un mes ben ple de flors. Aigua de març, herba als sembrats. Això vol dir que si plou al març s'assegura una primavera verdosa. En tot el mes de març no et llevis ni un pedaç. No cal refiar-se del temps de març, ara fred, ara calor, per tant, val més anar una mica abrigat. Pel febrer, pentina'm bé, pel març, no em toquis pas. Després de la sembra del febrer, cal deixar els camps tranquils al març. A mig febrer ja és jornaler i pel març ja és jornalàs. Al febrer el dia s'allarga, però al març encara s'allarga més. Una rondalla marcenca i tot, mas marçot mata la ovella i l'any enllot i la vella a la vora del foc, segons el Diccionari Valencià Català Balear, aquesta dita té origen en una història segons la qual un pastor va riure's del mes de març, quan ja s'acabava, i li va dir sorneger. Mas marçot, no m'has pogut matar cap ovella i ni cap any enllot. El mes de març li va respondre: calla, que amb dos que me'n queden de dies i dos que me'n llevaré a l'abril, encara te'n mataré més de 1.000. I li va treure 2 dies al mes d'abril. En aquells 4 dies hi va haver una gran fredorada tan acusada que van matar ovelles i anyells del pastor. I ara anem a la literatura. La literatura que transmet molts valors. Parlem de la biblioteràpia, que es considera que els llibres poden ajudar-nos a superar molts moments molt vitals i complicats de la nostra vida i poden tenir efectes terapèutics. Laura García, creadora de Book Life, promou aquesta disciplina i demana que la prescripció literària arribi als centres de salut. I què és la biblioteràpia? Doncs la biblioteràpia és una disciplina literària que utilitza la literatura amb finalitats terapèutiques, sigui com acompanyament o suport emocional. Aquest és un concepte nou a casa nostra, però a molts altres països ja fa temps que està en funcionament. El que es fa a BookyLife, i aquesta és la principal funció de la biblioteràpia, és escollir títols que ens poden ajudar i acompanyar en moments diversos de la nostra vida, com per exemple el dol, l'angoixa, la solitud, l'esperança, la resiliència, la por. La literatura, doncs, ens pot ajudar a entendre i a transitar per totes les emocions i conflictes que ens acompanyen en el nostre dia a dia. A BookyLife només treballen amb ficció, sigui novel·la, relat, teatre o poesia. La literatura té moltíssims avantatges. Cognitives, d'aprenentatge, d'esbarjo, pot potenciar la imaginació. Però aquest vessant més terapèutic no és tan conegut i aquesta és la funció de la biblioteràpia i la prescripció literària. Pot arribar, doncs, a ser un llibre el substitut d'una aspirina? No, tot i que al Regne Unit els metges de capçalera tenen un acord amb les biblioteques i recepten literatura i poesia a les seves consultes. M'agradaria treballar en aquest sentit. Hi ha molta literatura que ens podria ajudar a superar tràngols que en els centres de salut segur que veuen diàriament. Ara, l'angoixa està a l'ordre del dia, però no només a causa del Covid que vam passar, Covid-19, sinó que fa molt de temps que és un mal endèmic de la nostra societat. Al marge dels medicaments i les teràpies que ja funcionen, poder complementar això amb els llibres seria meravellós. Durant els mesos de confinament, moltes persones comentaven que la cultura, i en especial els llibres, els havia salvat. Quin és el poder de la lectura? Doncs durant el confinament la lectura va augmentar molt, perquè en els pitjors moments de la nostra vida la lectura ens fa companyia. De fet, personalment treballa en aquest projecte perquè en moments determinats de la vida la literatura ajuda molt. Després va conèixer la biblioteràpia, va informar-se per descobrir com es podia implementar aquí i va voler compartir la seva experiència. Durant el confinament es va llegir molt perquè buscava respostes, companyia, veure la nostra experiència reflectida en la literatura. La distància que et dona la literatura a través de personatges que la majoria de vegades no existeixen, però que estan vivint una situació semblant a la seva. Permet profunditzar en temes que a vegades són complicats d'abordar o no comprens. Defuig la classificació dels gèneres literaris i, doncs, com divideix els llibres? En els tallers intenten que es vegi reflectits tots els gèneres, ja que tothom no té els mateixos gustos. Per exemple, la poesia és un gènere que funciona molt bé perquè té un ritme i una cadència que, en cas d'angoixa, permet la relaxació. El gènere mai ha de ser el protagonista. Els llibres ens han d'ajudar per la manera com tractem el tema, però com expliquen una història i, sobretot, perquè són bons. Doncs quins valors transmet els participants de la biblioteràpia? La literatura permet moltíssims valors. Paciència, calma, esforç, tenacitat, però sobretot la literatura ens ofereix grans recompenses a escala individual i col·lectiva, perquè allò que llegim en els llibres sempre repercuteix en el nostre entorn. La biblioteràpia ens permet gaudir de la vida més íntima, perquè la lectura la fem sols i en silenci. La solitud i el silenci també són valors que ens van molt bé remarcar en el dia a dia que vivim, amb una agenda carregada de coses i de manera tan ràpida. Bé, i ja que parlem de literatura i de poesies, tot això, aquest mes de març, com no, és el dia 21, es celebra el Dia Mundial de la Poesia, una data establerta l'any 1999 per la UNESCO I és que, tal com s'assenyala l'organització, la poesia és única per la seva capacitat de parlar a través del temps, l'espai i la cultura. Així que avui us porto uns poemes. Poemes que, escrits tots fa més o menys, fa uns 100 anys, eh? El primer diu: dóna'm la mà. Dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a vora del mar bategant. Tindrem la vida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyanes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb el resguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines, sota el sol que lluu, ens portarà la salabró que amara, a l'amor, tota cosa prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà al joc d'amar. Dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. És un poema del Joan Salvà Papasseit. Ara una que es diu Dits. Lleugera s'iniciava la pluja d'una nit. Lleugers es confiaven els teus dits entre els meus dits. Un instant menut d'adeu. O només per dos dies. Em somreies a través del llagrimeig que plovia damunt el teu abric de cuir. Tremolor dels bruscos túnels per on te'n perds. Cor confús, aquesta nit faig engrunes i amb la traça del record que tinc als dits. Vuig dos dies, van prémer l'ombra del toc dels teus dits que te'n perdies. Que des de Gabriel Ferrater. I ara un retorna a la poesia, que és de Maria Àngels Anglada, i diu així: no he donat a cap altre les claus d'aquest tresor, que mai no ha estat ben meu, ni en els altres braços. He escampat els pocs dons amb què et rebia. Te'n vas anar amb passes tan subtils i tan sense remor vas oblidar-me, que el qui vingué després del teu rostre va prendre com el vell déu la nit que engendrà Heracles, amb figura robada i els seus besos ardents. Només molt fosament una altra fesomia d'ulls no tan clars i somriures més fàcil. Vaig veure el rostre que em semblava el teu i tant vaig avergonyar-te com enyoren la nit els jardins fatigats de massa resplendor. Com tu sense brugit, sé que ara torno a tu, amant antic, i zar d'altes carenes, en tots en tu et cercava, innocent, infidel. Bé, i ara donem la volta al full, la volta al full de poema, anem a la cuina, no? De llegir poemes entra una miqueta de gana. I avui us porto un parell de receptes, una és mandonguilles de Llucet i després un pastís de formatge. Mira, farem postres i tot. I per fer les mandonguilles de Llucet, per a quatre persones més o menys, es necessita quatre filets de lluç, fresc o congelat, dos ous, dos cogombres en vinagre, una cullerada de tàperes, uns brins de cebollino, farina de galeta, oli d'oliva, una llauna de pebrots del piquillo i sal. I com ho fem això? Doncs s'esmicola el peix sense pell, eliminant qualsevol espina que pugui tenir. Posar-ho en un bol i barrejar amb un ou batut i salpebrar. Pica els cogombres, les tàperes i els cebollins i agregar al bol. I ho barregem. Després posem una mica de farina en un got petit. Afegim una cullerada de la pasta de peix i dona copets per formar una bola. Es pot fer a mà, eh? Una vegada que s'hagin format totes les mandonguilles, passar per ou batut i el pa ratllat. Es fregeix en oli calent. Les mandonguilles han de quedar cobertes totalment per l'oli perquè es fregeixin de manera uniforme i no es ressequin i no s'esquerdin. Dipositar sobre el paper absorbent de cuina per escórrer l'excés de l'oli. Uns consells és que és un plat bo i fàcil de portar en un tàper pel col·le. I el peix blanc està especialment indicat en l'etapa escolar, ja que és fàcil de digerir. Té molt poc greix i aporta proteïnes d'alt valor biològic. És ric en aminoàcids essencials i en vitamines del grup B. I després de les mandonguilles anem als postres, que és un pastís de formatge que és un de tants, però molt fàcil de fer. I necessitarem una tarrina de formatge tipus Philadelphia, uns 300 grams, 500 mil·lilitres de llet evaporada, entre 80 i 100 grams de sucre, un sobre de quallada, 150 mil·lilitres de llet, caramel, melindros, galetes, pa de pessic. Posem tots els ingredients, menys el caramel, en un bol i els barregem amb el mini primer. Després posem el bol al foc i escalfem fins que estigui a punt de bullir. Mentre caramelitzem el motlle, ja sigui amb caramel fet o nostre, com comprat, potser, aboquem la barreja calenta en el motlle i, si ens agrada, posem una capa de melindros, galetes o pa de pessic i ho deixem refredar. Jo prefereixo fer-ho d'un dia per l'altre i servir-lo fresquet de la nevera. Si es fa la base de melindros, s'hi posa menys sucre en el pastís, ja que, si no, pel nostre gust, pot ser també una mica massa dolç. I bon profit! I ara passem a un altre tema, donant la volta al full, i passem a les llegendes, no? Aquí tinc unes llegendes catalanes que totes les comarques i regions tenen les seves històries i llegendes, no? Aquests relats, a cavall entre la ficció i la realitat, són de gran ajuda si viatges en grup i especialment amb nens. Sempre és bona idea amenitzar un passeig per una ruta de muntanya o organitzar una vetllada a la llum d'una foguera per explicar històries. I aquí us porto una que diu que la vella de l'estany de Puigcerdà. El llac de Puigcerdà és un estany artificial que pren les seves aigües del riu Querol. A l'hivern sol estar congelat, pel que resulta una delícia patinar sobre ell. La resta de l'any forma part d'una àrea verda preciosa que convida al passeig i a la reflexió. Entre els seus múltiples secrets, el llac amaga la llegenda d'una vella que va viure en una de les cases que es trobaven en el que avui és el llac. A la dona no li va fer gens de gràcia que construïssin l'estany i cada dia visitava el lloc en el qual havia viscut gran part de la seva vida. Abans de morir, va prometre continuar visitant-lo. Així, cada any, durant la festa del llac, al mes d'agost, la vella apareix en els voltants de l'estany. Passem a una altra llegenda, la llegenda de Manusa i Lampègia. Fa molts anys, els sarraïns van conquistar Catalunya. Manusa, un dels cabdills berbers, es va fer fort a Llívia i des d'allí complia les ordres del rei musulmà Abderramán. Mentre vivia a la comarca, Manusa es va enamorar de Lampègia, que era cristiana. El seu pare, Eudis, només va accedir a deixar que es casés amb ella si Manusa es convertia al cristianisme i els ajudava en la reconquesta. Manusa va accedir i quan el rei musulmà es va adonar de la traïció, va manar al seu exèrcit al fet que ataquessin el castell de Llívia on vivien els joves. Per sort, els joves enamorats van aconseguir escapar, però l'exèrcit de l'enfurit Abderramán els va perseguir per tota la comarca. No obstant això, van aconseguir capturar-los a la Molina. A Manusa li van tallar el cap a l'Empègia. El rei musulmà la va excloure en el seu harem. Una altra llegenda, que és l'ermita de Sant Guillem de la Prada, diu que si visites la Cerdanya amb intenció de conèixer pobles al·lucinants, assegura't que visites Llívia. A més de delectar els teus companys amb la dada que el municipi es troba totalment envoltat de territori francès, pots explicar la llegenda de Guillem de Llívia. Diu que Guillem era un jove que feia el camí de Sant Jaume, des de Tolosa. Al seu pas per Llívia es va posar molt malalt i en sentir que es moria va demanar que el portessin a una capella dedicada a Santiago. Després de resar-li, va morir. A la seva tomba, al temps d'haver estat enterrat, va aparèixer una resplendor i un dia una senyora cega li va demanar a Guillem, sobre la seva tomba, tornar a veure. El miracle va ocórrer i des de llavors, en aquest mateix lloc, s'aixeca l'ermita de Sant Guillem de Llívia. Passar el full i ara anem als contes. Hi ha un que m'ha fet així gràcia, no? Contes així que porten segones tensions, no? Finestres, no? Diu que hi havia una vegada una parella que s'acabava de casar i es van traslladar a viure a un barri que era molt tranquil. El primer matí, a la nova llar, mentre la dona s'estava prenent un cafè, va mirar per la finestra i va observar com la veïna estava penjant al seu estenedor uns llençols. La dona li diu al seu marit tota estranyada. Diu, oh, quins llençols més bruts que penja la veïna. Potser que necessite sabó nou i tant de bo li pugui donar per ajudar-la a rentar bé aquests llençols. El seu marit la va mirar però no va respondre res. I així, durant uns quants dies, la dona continuava mirant per la finestra i anava observant com la seva veïna estenia llençols que sempre estaven bruts. Fins que, passat un mes, un bon dia, la dona s'aixeca del llit i es dirigeix novament cap a la finestra. Aquest cop es queda bocabadada del que veu i, esmorzant, li diu al seu marit: «Has vist? La veïna avui ha penjat els llençols nets. Vols dir que no l'ha ajudat algú?» El marit la mira i contesta. Diu, no, és que avui m'he llevat d'hora i he netejat els vidres de la nova finestra. Bona lliçó, no? I aquí en tinc un altre que es diu que un carregador d'aigua de l'Índia tenia dos grans gerres que penjaven a l'extrem d'un pal i que portava damunt de les seves espatlles. Una de les gerres tenia diverses esquerdes, però en perdia lentament part del seu contingut, mentre que l'altra era perfecta, i per això conservava tota l'aigua fins al final del llarg camí a peu, des del rierol fins a la casa de l'aiguader. Però que, quan arribaven, la gerra trencada només tenia la meitat d'aigua. Durant 2 anys complets, això va ser diàriament així. Per descomptat, la gerra sana estava molt orgullosa dels seus èxits, perquè sabia perfecta per als fins per als que volia, per als que va ser creada. Però la pobra gerra esquerdada estava molt avergonyida de la seva imperfecció i se sentia miserable perquè només podia fer la meitat de tot el que se suposava que era la seva obligació. Llavors, la gerra trencada li va parlar a l'aiguader dient-li: Així ho va fer la gerra. I en efecte, va veure moltíssimes flors. L'aigua de llavors li va dir: "T'has adonat que les flors només creixen en el teu costat del camí? Sempre he sabut de les seves esquerdes i vaig voler treure el costat positiu d'això. Vaig sembrar llavors de flors a tot el camí per on vas i tots els dies les he regat. I durant 2 anys jo he pogut collir aquestes flors per a decorar la meva llar. Si no fossis exactament com ets, no hagués estat possible crear aquesta bellesa." Què vol dir això? Que cada un de nosaltres té esquerdes. Tots som, en algun aspecte, com aquesta gerra esquerdada. Però hem de tenir present que sempre existirà la possibilitat d'aprofitar les nostres pròpies limitacions perquè, en comptes d'oferir-les, aconseguim treure d'elles el millor profit i que, si allí estan, potser és per alguna cosa. Hi ha una altra que em sembla que la vaig llegir, però és que, no sé, repeteixo ja a vegades alguna que altra cosa. I aquesta em va semblar també que era molt bonica, que és una assemblea a la fusteria, que expliquen i conten que a mitjanit va haver a la fusteria una estranya assemblea. Les eines s'havien reunit per arreglar les diferències que no les deixava treballar. El martell va pretendre exercir la presidència de la reunió, però de seguida l'assemblea li va notificar que tenia que renunciar. "No pots presidir, martell", li va dir el portaveu de l'assemblea. "Fas massa soroll i et passes tot el temps donant cops." El martell va acceptar la seva culpa, però va proposar: "Si jo no presideixo, demano que també sigui expulsat el cargol, ja que sempre se li han de donar massa voltes perquè serveixi per alguna cosa." El cargol va dir que acceptava la seva expulsió, però va posar una condició: "Si jo me'n vaig, expulseu també el paper de vidre, ja que és molt aspre en el seu tracte i sempre té friccions amb els altres." El paper de vidre va dir que no se n'aniria, a no ser que fos expulsat també el metre. "Senyor, ha quedat demostrat que tenim defectes, però el fuster treballa amb les nostres qualitats. Són elles les que ens fan valuosos. Així que proposo que no ens centrem tant en els nostres punts febles i ens concentrem en la utilitat dels nostres punts forts." L'assemblea va valorar llavors que el martell era fort, el cargol unia i donava força i el paper de vidre era especial per afinar i llimar esprós, i van observar que el metre era precís i exacte. Es van sentir un equip capaç de produir mobles de qualitat. Es van sentir contents de les seves fortaleses i de treballar plegats. Bé, i ara anem a les frases. A les frases boniques, no? Que sempre n'he trobat, no? Avui sobre l'art. Diu que tota obra d'art és una possibilitat permanent de metamorfosis oferida a tots els homes. L'amor és un art? Si és així, requereix coneixement i esforç. L'art és la filosofia que reflecteix un pensament. Ara sobre el temps. No hi ha tant temps per perdre, i tard o d'hora només queda una veritat. No és el pas del temps que ens porta a créixer, són els seus cops. El temps de reflexió és una economia de temps. L'estratègia és l'art de fer un bon ús del temps i de la distància. De vegades passen coses en una hora que no han passat en 1.000 anys. La millor oració en començar el dia és desitjar que no es malgasti el temps. Es pot enganyar a alguns tot el temps i a tot algú algun temps, però no es pot enganyar a tot el temps. El temps cura tots els dolors i totes les querelles, ja que nosaltres canviem, tot deixant de ser el que abans érem, ni ofensors ni ofès, són el mateix. Temps és allò que els homes sempre tracten de matar, però que acaba matant-nos. I ara sobre l'educació. La ignorància no és digna de perdó. Educació és el que queda després d'oblidar el que s'ha après a l'escola. I mai no he deixat que la meva instrucció escolar s'interferís en la meva educació. I bé, sense acabar el temps, a mi me passa volant, a vosaltres no ho sé, a mi m'han de fer senyals perquè talla, m'envelo i ja no sé, ja perdo l'oremus, ja perdo el temps. Doncs bueno, doncs fins aquí ha estat el programa d'avui. Us recordo que el podeu tornar a escoltar el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També ens podeu trobar a la nostra web, que és www.radiofalset.cat. Tan sols em resta agrair al Manel Sales per haver estat al control perquè la ràdio pugui arribar a les vostres llars. I moltes gràcies a tots els que ens esteu escoltant i molt bon cap de setmana. Tapeu-vos, agafeu paraigües, o sigui, una mica de tot, no? Perquè estem al març, començament de primavera. I fins al mes que ve, us espero i adeu-siau.